Les pluges dels últims dies han remullat una mica els boscos i han pogut rebaixar el risc d'incendi en algunes parts de Catalunya, tot i que la situació és aquests dies preocupant a l'Alt Empordà. En qualsevol cas, es preveu que estiguem davant d'un estiu molt calorós amb un important risc d'incendi a conseqüència de les successives onades de calor i les poques pluges. Avui, al Cafè de la Ràdio, ens volem fixar en la planificació i el repte majúscul que s'obre en la gestió dels boscos. Ho fem conversant amb Albert Cervera, sotsinspector dels bombers i cap de l'àrea d'operacions de la Regió Metropolitana Nord. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, Mireia.
Hem estat molt pendents dels boscos, diria que en aquest estiu, però de fet al final de la primavera també, amb les onades de calor que ens van acompanyar. Ara mateix, quina és la situació als boscos de Catalunya en global, de tot el Principat?
Bueno, en aquests moments, el dia d'avui, arrel de les pluges que van caure ahir, ens permet ser mitjanament optimistes. Em refereixo que venim d'unes onades de suc que tothom crec que ja és conscient, perquè ja ho va fer des dels periodistes, va fer una gran, bueno, un repàs, una comunicació important, i realment teníem el país molt sec, molt sec. Aleshores, ahir ens va ploure molt, sobretot el que és la banda oest, tot el que és Lleida, el sud de lo que seria Catalunya, tota la llau Terres de l'Ebre, i d'agon que allò ens permetrà durant uns 15-20 dies oblidar-nos d'aquesta zona. Això no vol dir que no hi hagi algun focat, no? Diguem, si algú vol fer el focat el podrà aconseguir, però la humitat s'ha augmentat molt i diguem-ne que ens deixa mig país una miqueta ja en stand-by. Pel que fa a l'altre mig, tot el que seria la banda oest, la banda de Ponent, doncs, la banda oest, el tenim encara, tot el que és les metropolitanes s'ha plogut, però molt poquet, i on no ha plogut gens és l'Empordà, sobretot el Dalt i Baix Empordà, que és el que avui per avui ens fa estar una mica més preocupats, perquè recordeu que tot això ve l'ona de calor, després ve un front que la desplaça i finalment ve un vent que l'empeny, no? I justament avui és on tenim un dia de crítica, el que és els Alts Empordans, perquè tenim aquest episodi, no?, de vents que estan empentant, que és l'últim pas que vam tenir, i a sobre allà no va ploure, no? És el que ens fa estar patint, no? Diguem, a nivell global de Catalunya tindríem la meitat tot el que és l'Altona Ponent i Terres de l'Ebre, que ens dona una treva, i l'altra meitat, doncs sobretot la part de dalt de tot, el corner de dalt, que ens fa patir. Estem així una miqueta mig contents, per entendre'ns.
Fixant-nos en la comarca, en el Vallès Occidental, quina és la situació? Perquè n'hem estat parlant molt, no?, de que era una situació realment complexa i crítica, també per la pròpia idiosincràsia de la comarca, però ara mateix com tenim les coses?
Bé, el que és el Vallès Occidental, diguem que jo si em permets fer una mica en fum una mica més gran, faria tot el que és l'àrea metropolitana, tenim l'avantatge de que tenim, som molta gent que visquem i hi ha molta gent mirant-nos. A nivell de risc, el comentava, el risc que tenim és, el risc ha plogut però no és suficient, vull dir que tenim el combustible preparat perquè pugui tenir algun tipus d'incendi, ens hem dit les poques pluges que van caure ahir ens poden donar un marge d'un parell de dies només, i vull dir que en un moment donat podem tenir algun susto. I també l'avantatge de tenir, o sigui, la prioritat o l'avantatge que ens dona, que hi hagi gent al territori que ens permet en un moment donat en seguida tractar una possible columna o un possible focus, també per contra la presència humana fa que si la la nostra pròpia dinàmica de funcionament fa que en algun moment, doncs per algun descuido, per alguna imprudència, doncs que tinguem focs, no? En concret aquí, el que és el Vallès Occidental, tota la zona de Montcada, hem tingut ja dos o tres sustos importants, l'últim va començar amb una zona de barraques, no sabem si va ser que algú va voler fer mal a un a l'altre, la qüestió és que va encendre les barraques i va agafar un camp que no estava per conrear, amb el qual va córrer, no? Tenim tota aquesta zona, doncs, que és crítica, no esperem grans focs en aquesta zona, però algun susto tipus que van cremar, doncs, 20 i pico hectàrees, 27 hectàrees, més les barraques, això sí que és fàcil que ho tinguem aquí. Aquí el que és a Sabadell, doncs, també tenim allò, tot el que és la torre que tenim per allà dalt, la torre espanyola, i tots aquests sistemes, doncs, sempre tenim els foquets que poden sortir. És a dir, estem en campanya. No podem dir que no tindrem res, sinó que estem en campanya. I per mala sort, diguem, nosaltres la campanya comença sempre cap al juliol i aquest any pels temes dels focs l'hem començat el 15 de juny. Això fa que ens hem mogut tot el que és la campanya doncs 15 dies abans, no? I ara estem en mitja campanya quan normalment estem a principis.
Clar, però en aquest sentit entenc que aquí hi ha la meteorologia que juga un paper molt important, no? Perquè al llarg d'aquests dies hem estat parlant, no?, d'un mes de març que va venir carregat de pluges, que va generar tot un sotabosc important, no? Després d'aquestes onades de calor de primavera, amb temperatures altíssimes, i entenc que ara pendents del que pugui passar, perquè repassant els models meteorològics apunta que la setmana que ve pot tornar a ser una setmana força calorosa.
Sí, nosaltres estem constants amb els nostres companys del GRAF, que estan estudiant els models meteorològics que ens apunten què ens espera la setmana que ve, i bueno, ara ens ve l'onada de calor, també sembla ser que cap al 20 i pico de juliol apunta que podria tenir alguna cosa de pluja, però tots sabem que previsions més allà de 3 dies és una miqueta, un brindis una miqueta al sol, no? Vull dir que no podem fer massa cas, vull dir, nosaltres ens preparem per l'escenari menys favorable, no? És a dir, una onada de calor, temperatures altes, i que puguem tenir algun ensurt, no? Vull dir que sí.
Clar, diferents agents que han passat pel programa no han anat parlant que realment fa bastants anys que no hi ha un gran incendi forestal a la comarca i fa força estius que les condicions són de que pugui passar, no? I al final és una comarca molt habitada, però que també hi ha una zona important, no?, de massa forestal, no? Per exemple, Parc Natural, van passar, doncs ja hem tingut els focs que hi van haver a Llorenç Savall, ha setmanat el 94, per tant, han passat coses a la comarca, no? Sí. Què ha canviat des d'aquells focs i en cas que passés, si ara a dia d'avui estem més preparats per assumir les conseqüències del foc?
Jo voldria fer tot el discurs, i jo molt crec, que realment estem, del 94 ja han passat quasi, em sembla que he comptat 20 i pico d'anys, 20 i pico, no, 30 i pico, vull dir que ja fa uns quants anys que han passat i realment el cos de bombers ha evolucionat força a favor en aquest sentit. El que passa que no, amb això no vull dir que estem absents i que aquell nosaltres no ens passarà. És a dir, aquí podem estar parlant del canvi climàtic i podem parlar també que tot el que és la vegetació doncs està molt més estressada, que està tot molt més preparat perquè puguem tenir aquest incendi, que ningú vol, i a banda no oblidem que hi ha algú que l'encengui. Si només que tinguem una persona que vulgui fer-nos mal, doncs ja tenim tots els elements perquè això comenci a córrer i tinguem un Sant Llorenç. Aquí, com tu molt bé dius, és una zona molt habitada i tenim massa forestal, tenim 6 parcs, per exemple, la metropolitana, hi ha 6 parcs naturals. Això per un costat també són parcs que la gent, que hi ha també gent que vigila, vull dir que d'alguna manera hem d'estar protegits, però insisteixo que no estem exempts de que puguem tenir un Sant Llorenç un altre cop com vam tenir el 2003. No el voldria, eh? No l'estic demanant ni molt menys. Però si ens pot passar que tinguem algun incendi que ens toqui córrer una miqueta, sí.
I estem preparats per si això passa? Li dic perquè sempre s'ha parlat, no?, de l'eficàcia dels cossos de bombers de Catalunya a l'hora de apagar incendis, no? Se n'ha parlat molt també quan veiem incendis en altres parts del món, però aquest episodi de simultaneïtat que vam viure pels vols de Sant Joan va demostrar que si tot plegat es gira, al final faltaran braços, no?, també?
Sí, jo crec que ja es va dir, es va comentar bastament en aquells episodis que van tenir que el que ens pot matar a nosaltres és la simultaneïtat. Recordeu que el bomber de la Generalitat treballa en xarxa, que això vol dir que si realment nosaltres aquí tenim un incendi a Sabadell i ens calen molts mitjans, doncs acaben venint vehicles de Girona, de Tarragona, de Manresa, d'on faci falta, perquè treballem en xarxa, i la virtut de la nostra cosa és que som un comandament únic. O sigui que, malgrat que estiguem aquí, nosaltres podem comandar diferents mitjans de diferents regions. I això també fa referència als mitjans aèris. Doncs tenim 10 bombarders de tot Catalunya, 5 helicòpters de comandament, tenim 8 aves, vull dir, tenim mitjans, crec que bastant potents per fer front a un incendi. Ara, si aquest mateix incendi, com ens va passar en l'episodi de simultaneïtat, es replica, com va passar en aquell moment, doncs hem de reconèixer que aquest episodi que va haver-hi al Pols Bord de Sant Joan va ser un test molt important perquè va estressar molt el servei. Per sort, doncs ens felicitem que van donar una resposta força bona, però tots els que estàvem allà eren conscients que si allò es prolongava molt més enllà d'una setmana, doncs ho haguéssim donat tot, però ja el resultat no sé quin seria, perquè és el que ens pot acabar matant, la simultaneïtat.
Aquí parlem molt, no?, sempre de gestió forestal. Quan arriba aquesta època de l'any i comencen a arribar els incendis, arriba aquell gran debat a l'entorn de la gestió forestal. Pels vols de Sant Joan, al programa parlàvem amb l'Associació de Propietaris de Boscos de la comarca, no?, que ens explicaven que fan una feina important també dins dels seus entorns. Però és una feina suficient?
Bueno, jo crec que aquest és un debat que està totalment obert i plenament, arran dels focs, però està obert. És a dir, jo crec que creiem tots en la gestió forestal, sí, és més, estem dient que per molts mitjans de distinció que posem, si per contra no fem una gestió forestal, arribarà un punt que no, o sigui, no és la solució. La solució és acabar de gestionar el que és el problema, que en aquest cas són els boscos. A tots ens agrada veure una estora verda en el fons, que queda maca i és bonica de veure, però aquella estora, si t'acostes i no està gestionada, doncs és com si tinguessis allà un polvorín. Vull dir, que tot allò s'encendrà. Vull dir, s'ha de gestionar. I jo crec que aquí cal un discurs de país important, un canvi de model per poder fer com altres països veïns nostres, que el que fan és que aquella estora verda sigui rentable. Si tu em dones una estora verda i em dones alguna manera que allò pugui gestionar-la, ja me'n cuidaré allò que allò sigui rentable i disminuirem el risc. Mentre això no ho fem, jo crec que cada cop anem augmentant la massa forestal i per molt que la vulguin, jo clar, jo també entenc que els propietaris forestals, depèn com, si no és rentable, tu tens allà 10 o 12 hectàrees de bosc forestal, tens problemes i no tens solucions, no? I si a sobre no és rentable, allò està abocat a que acabarà cremant-se. Vull dir, s'ha de fer rentable el bosc, per entendre'ns.
Clar, i quan parlem d'aquestes masses forestals i d'aquesta gestió forestal, en el fons el que estem fent és parlar de prevenció, no? De prevenció d'incendis. Aquella gran frase que no percebuda i per explicada ha estat poc coneguda, no? Aquella de els incendis s'apaguen a l'hivern, no? Sí. En aquest sentit, la tasca de prevenció que s'està fent a Catalunya és la correcta, és la dient? S'està podent fer aquesta tasca?
Jo aquí no sóc el més indicat per parlar del tema de la gestió forestal, crec que això més correspondria més aviat als agents rurals o a la gent dels ADFs, perquè en aquest sentit jo podria dir que espais que sí que s'està treballant, s'estan fent actuacions forestals, però d'altres que no s'estan fent. També és cert que aquí hi ha molts conflictes. Penseu que moltes vegades nosaltres volem fer cremes de gestió en un determinat territori i per les raons que siguin, doncs, sense anar més lluny. Doncs aquí a Sabadell, el que és l'hospital del Parc Taulí a Baix, quan demanar fer una crema, ens vam dir que no, que aquí tindrem problemes, que generem molta alarma, en fi. No és fàcil a vegades tampoc fer aquesta gestió, eh? Però en tot cas ja et dic que seria més aviat que siguin els propis agents rurals, els que estan a la secció de boscos, que us puguin fer aquest esprit. Però seguint una miqueta el símil, si m'ho traspasso, diguem, al meu terreny, el que és la prevenció en edificis urbans, prevenció reglamentària, si vols obrir una fàbrica o vols posar una activitat, has de passar prèviament un informe de bombers. Des d'aquí, doncs, se li demana a aquella empresa que vol obrir tota una sèrie de mesures per evitar que se li cremi. Doncs hem de dir que la prevenció reglamentària, on està funcionant, ens estaria en feina. Vull dir, tu si fas una indústria ben protegida, saps que si el dia que es cremi, la mateixa indústria s'autoprotegirà i no generarà problemes als del voltant. Jo crec que això, en el bosc forestal, s'ha de fer la mateixa lectura. Ara, també he dit que no és fàcil, eh?
Em queda una aquesta qüestió, la part dels incendis, perquè dels de ciutat, no? D'aquells de tota la vida, que al final sembla que només parlem de bombers i ens fixem en bombers quan arriba l'estiu, quan parlem de boscos, però en realitat és una feina al llarg de l'any, no? En aquest sentit, s'ha parlat molt de la pobresa energètica, dels efectes que aquesta situació ha tingut. En general, com diria que ha estat aquest hivern?
Bueno, la pobresa energètica, nosaltres, jo inclús, bueno, nosaltres que anem a molts incendis d'habitatges, obertures d'habitatges, vull dir, no, doncs, no són incendis o atencions a les persones, assistències tècniques, realment, bueno, pues, tenim lo de tot. Hem tingut incendis de poca entitat, perquè l'edifici d'alguna vegada estava preparat, i després també els de la pobresa energètica, pues, ja els tenim també identificats, sabem on tenem, pues, que podem trobar tota la instal·lació punxada i podem tenir alguna sorpresa. I després una cosa que també jo volia treure al debat i que no es parla massa, la pobresa de dependència. Hi ha molta gent gran que viu sola, molta gent gran que al dematí ens truquen per no obrir la porta perquè ha caigut a terra, el portem a l'hospital i sabem que per la tarda tornarà a casa seva i tornarà a estar sol. I jo són, bueno, són persones, són candidates a que algun dia que tinguin un incendi o tinguin qualsevol problema, doncs poden morir, poden provocar problemes al veïnat on viuen. També són temes que queden molt, molt tapats i també algun dia també se n'hauria de parlar.
Clar, perquè al final són situacions més complexes, no?, i de persones més vulnerables que es troben al seu domicili però que no tenen les condicions, no?, per aquesta part que em deia al principi, no?, per evitar incendis o per evitar problemes al final, no?, estem parlant.
Sí, sí. Ja et dic, jo voldria remarcar aquest punt. Una cosa, la pobresa energètica, que jo crec que s'ha parlat bastantament, la gent més coneixedora, la gent que no té recursos, i el que acaba fent és punxar la instal·lació de llum i inclús punxar la instal·lació de gas. I llavors doncs, això li genera doncs, una... Si anul·les el punxar la instal·lació, el que estàs fent són anul·lant totes les mesures protectores d'aquella instal·lació. Amb la qual cosa, si té un problema, se l'encén i és un problema i hem d'anar uns quants. I normalment són edificacions humils, per dir-ho així, que el que fa és que aquell incendi s'encén i passa en un altre edifici. I després voldria posar el focus en la pobresa d'aquesta dependència, on hi ha molta gent que viu sola i que, bueno, que si cau a terra doncs no es pot aixecar, que si té un petit foc o si encén la paella doncs no pot fer res, i també és un altre problema, i potser aquí aquesta pobresa de dependència no sé si és tan clar a la societat, diguem, aquest discurs no sé si és tan viu com a l'altre.
Seguint en la societat i en el poder que té cadascú dels ciutadans, perquè em deia al principi, a l'àrea metropolitana tenim l'avantatge que hi ha molts ciutadans, per tant, aquí entenc que hi ha una autoresponsabilitat del ciutadà també en la relació amb el seu entorn, però també a l'hora de veure alguna cosa, actuar ràpid, no? Què és el que ens demanen els bombers als ciutadans, per dir-ho d'alguna manera? És a dir, què és el que els va bé que fem als ciutadans quan passen coses?
Bueno, el primer de tot, per si ens entrem en els costos, el que són els incendis urbans, el que sí que es demana d'alguna manera que la gent, bueno, els consells de sempre, si tu tens un incendi a casa teva, el primer que has de fer és, si tu intentar evacuar, si veus que hi ha fum a l'escala, no evacuïs. Tanca les portes i fes-te visible per una finestra i torna a tancar. O sigui, el que no s'ha de fer mai, en cas d'un incendi de vivenda, és obrir la porta de l'escala i després obrir la finestra per dir que estàs allà, però el que estàs fent és donar continuïtat a l'incendi que pugui haver-hi uns pisos inferiors. És a dir, és difícil de dir, perquè normalment si no t'hi trobes, doncs no t'hi trobes, però és mantenir molt la calma i actuar en seny. És a dir, és posar-li tants entrebancs com puguem en el foc perquè no avanci. Si està en una habitació, tancar aquella habitació perquè cremi. Penseu que una porta qualsevol ens pot donar un retard de l'incendi de voltant de 10 minuts. Vull dir que és una manera de fer. I no sé, comentar-te alguna cosa de més així, també voldria apuntar, ja que tinc l'ocasió ara de fer-ho, que de cop també anem molts més a focs de patinets, incendis de patinets. La gent estem treballant molt en bateries, ens pugem a la bateria, al patinet a dintre l'habitació i el posem a carregar. Les bateries s'escalfen i ens acaben encenent doncs, les habitacions, etc. Vull dir, és un nou element que ens ha aparegut darrerament, des que la gent utilitza més els patinets, que anem també a incendis de pisos provocats per aquest tipus de vehicle.
Clar, i això com es podria resoldre? L'hauríem de carregar en un altre lloc que no fos dins la casa?
Aquí, clar, es demanen diverses coses. Primer, que suposo que la bateria demanen diferents models, diferents qualitats. Alguns deuen ser més bons que uns altres i no van tenir problemes, els bons no van tenir problemes, i alguns que deuen ser més senzills o que estan més maltractats i tenen problemes. O sigui, hem de pensar que si allò ho posem a sota, com ens hem trobat a vegades, al patinet, al quarto de la planxa, per entendre's, on està ple de roba, si allò s'encén, doncs ja ho tenim tot posat. Si tu el carregues, per entendre's, al balcó, per dir alguna cosa, si s'encén, doncs el balcó no passa, no? Vull dir, crec que és una cosa que la gent, inclús fins i tot, hem anat algun cop en algun mòbil. Vull dir que és un element de risc que comença a treure el nas i que fins ara potser no el tenim tan present.
En el cas dels focs forestals, si veiem una columna de fum, què hem de fer?
Si veiem una columna de fum, trucar al 112 i mirar de localitzar-la. I si podeu estar allà a situar-la per quan es demanin, quan es fan la retrucada, situar-la i ajudar-nos a situar-la, molt millor. Vull dir, el que vol fer és avisar i no acostar-nos, clar.
Això li anava a dir. Si estem a prop, hem de marxar, ens hem de quedar per marcar la referència, perquè l'altre dia parlàvem amb el director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac, i li comentava el tema del tancament de parcs en aquest context, i ell deia, no ho fem únicament perquè no hi hagi incendi, sinó perquè no haguem de buscar persones dins del parc si hi ha un incendi. Sí. Que entenc que aquesta també és una altra part que complica molt més la tasca, no? Si en aquella zona sabem que hi ha gent, entenc que la tasca d'extinció del foc canvia radicalment.
Sí, bueno, ja saps, nosaltres sempre els nostres principis d'actuació primer van les persones i després van els béns, no? Però ningú se li escapa que, clar, per arribar a la persona doncs hauràs d'extingir. En canvi, si hi ha persones, un incendi forestal, una casa de colònies d'uns nens enmig, doncs canvia molt l'escenari amb qui sigui o que no hi sigui. Aleshores, el mateix que et deia pels incendis urbans, doncs una miqueta també pels forestals. Si tenim temps per marxar, veiem el foc lluny i creiem que tenim temps i no ens hi acostem, valorem marxar. Però si no ho tenim clar, ens tanquem a casa i ens confinem. Moltes vegades s'ha anat el cas, mira, concretament el 2003, si no recordo malament, va morir una família que va marxar amb un cotxe, estava a la Cordeu, i van morir perquè, bueno, doncs van... És que moltes vegades els incendis no estan sols per foc, sinó que es mora per asfíxia, per el fum. Aquesta família va morir en el camí i a casa seva es dona la curiositat que ells a casa seva tenien la roba estesa. Quan vam anar a casa seva, la roba no s'havia cremat. Si s'haguessin quedat a casa seva, doncs segurament en aquests moments doncs no tindrien que haver lamentat aquestes morts.
Clar, vol dir que al final les decisions que prenem en situacions extremes sovint ens poden portar una mica al descontrol, sí. No? També, perquè són situacions en les que no ens hem trobat habitualment.
No, si jo veig que estic en una zona que tinc que no ben incendi, puc evacuar, em poso en contacte a través del 112, en aquest cas doncs amb els grups d'ordre, que són els que tenen assignat aquesta tasca, i si puc marxar, evacuo, tanco les cases i evacuo. Però davant del mínim risc que allò no sigui segur que acabi marxant, és a vegades quedar-se molt millor, és quedar-se protegit a la casa.
Perquè la nostra casa, com a si, també ens protegeix, no? És allò que ens explicava fa un moment de la porta, no?
Sí, és igual, és el mateix, exacte, el mateix ciment. Tu, és una casa a la qual, si tu vas tancant, t'estàs protegint, estan posant barreres al foc i d'alguna manera, doncs, estàs protegit. Busques els llocs més allunyats i puguis protegir-te. Com sempre, en aquests casos... A veure, si jo visc en una casa de fusta i estic en l'ull del bosc, no és el mateix que si estic en una masia que té l'era separada i és d'obra. Vull dir que a vegades no ens quedem tot, valorem el tema, no?
Clar, i això suposo que també és especialment important tenint en compte que molta part del territori, de la zona en la que estem parlant i també d'altres punts de Catalunya, està format per diferents urbanitzacions, també.
Sí. Sí, això també és un mal de cap afegit. I a més hi ha urbanitzacions i tipus d'urbanitzacions, perquè hi ha urbanitzacions que tenen dues sortides, una entrada i una sortida, i ens en podem trobar algunes que només tenen una entrada, que són un cul de sac, amb el qual la gent, si talles el mòbil d'accés, doncs aquella persona queda allà tancada i no s'ha de moure. I en aquests casos també insistim molt en que la gent no evacuï, perquè si està l'incendi i surten pel camí, és el mateix camí que hem de pujar nosaltres.
Clar,
i al final ens hipoteca l'extinció.
Per facilitar la mobilitat també. Que clar, el tema dels camins i de l'accés als focs és un aspecte molt important, no?, que també destaquem molt.
Nosaltres durant l'hivern, bueno, ja sempre ho fem, i cada any abans de començar la campanya intentem fer, tenim un inventari dels camins de tota la nostra zona. Nosaltres fem servir, els valorem en funció si passa un camió o no passa, en primari, secundari i terciari, per saber com moure's pels camins. I sobretot si, bueno, tenim també la consigna quan els altres grups actuants que sempre han de deixar lliures els camins perquè són les vies d'accés i sortida de l'incendi. I les urbanitzacions, això. Si els ataca l'organització i som capaços d'haver evacuat abans de l'incendi, molt bé, però si veiem que no, que la gent es confini. I fins i tot, en cas de les urbanitzacions, també demanem que les primeres línies, les primeres cases que estan, diguem, davant del front del foc, doncs que s'evacuïn i es refugin a la segona línia de cases. És una altra manera també de fer front i confinar-se davant del foc. Si la cosa ve molt, molt, molt emprenyada, el foc, per entendre'ns.
Esperem no haver-ne de lamentar gaires aquest estiu i que l'estiu passi amb tranquil·litat pels boscos i per tots nosaltres. Albert Cervera, sotinspector dels Bombers, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell.
Molt bé, moltes gràcies a tu, Mireia, i fins la propera. I com dius tu, espera si ens trobem, parlem de coses i no d'altres coses diferents del foc.
Espero que sí. Gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, fins ara.